cada fitxatge que hi va destinada. I en aquest cas també se'ns havia venut la moto que ell s'havia desvinculat absolutament de les seves empreses, que sí que era representant d'un futbolista de la primera plantilla del Barça, però que ja no ho era i que, per tant, fins aquí acaben els seus serveis. Avui hem sabut que no, que pel que he entès de Deco és que encara està cobrant via un fons d'inversió, o en tot cas ell s'ha venut aquests diners que hauria de cobrar el Barça un fons d'inversió, que és extrem molt estrany. És a dir, no sé, és a dir, tu ets representant de Rafinha, entres al club, deixes de ser representant de Rafinha, per tant deixes de cobrar de Rafinha. És que, vaja, la lògica és el que em diria, no? Sí. I que Rafinha passa a tenir un altre representant aquí, vaja, doncs se li paga el que se li hagi de pagar, o li paga el jugador el que li hagi de pagar. És molt estrany i molt lleig, no sé si és legal o il·legal, però a mi sí que se'm fa molt estrany, sobretot perquè estàs incomplint promeses que tu havies fet. I és molt lleig que un director esportiu del Barça, del primer equip de futbol, tingui interessos en un dels jugadors, perquè per aquí tu pots qüestionar absolutament tot.
En principi, clar, és cada vegada si contrari vols estatuts a la Barça, no? que prohibeix que les persones que treballen al club puguin tenir un doble interès, és ser treballador i a la vegada doncs fer negoci, no? Clar, en aquest cas el que Deco argumenta és que quan no era treballador del club pacta unes comissions que es cobren els següents anys quan ell entra dins, no? I que aquí entraríem potser en una certa ambivalència legal i que caldria veure què passa. Però ben fet pels companys de la SER per preguntar el que havien de fer, és un exercici de mala comunicació, de crear un incendi, de crear dubtes, perquè cada cop que parla dona una versió que sembla diferent. Llavors, per defecte, quan una persona canvia contínuament la versió, tu desconfies. Jo, a mi el que m'ha provocat és desconfiança. Perquè tu el que has de fer és, en aquest moment, és ells te donen una versió a l'inici i te la pots creure o no te la pots creure. I a partir d'aquí doncs, la premsa pot investigar si això es compleix o no en funció de les informacions que pugui tenir. Ara això et genera uns dubtes. Que entra, a més, en una qüestió de legalitat, una qüestió de respecte als estatuts, una qüestió de moralitat, òbviament, de si estàs amagant una informació, de com ho estàs explicant-ho, perquè cada cop que obria la boca deia una cosa diferent, i que tregui més la qüestió de la figura del compliance, que en fi, la figura del compliance hauria de ser una figura independent. És clau en les empreses que la figura del compliance sigui algú 100% independent, i recordem que en aquest cas el compliance de la Barça és una persona que havia treballat al bufet d'advocats a Joan Laporta, si no vaig equivocar.
Sergi Atienza.
Que per tant, i que
no per això hem de dubtar de la seva bona professionalitat, però sí, va treballar, sí.
I durant la campanya el xarxa s'ha manifestat a favor de la campanya, sí, que sí. Faltaria més, és el teu amic, no? Però segurament en aquest cas, si tu has de fitxar un compliance, fitxa algú que realment aquella dita popular, no? que la reina no només s'ha de semblar, sí, casta, sinó que ho ha de ser, sinó que ho ha de semblar, no? Si tu contactes algú que coneixies abans i que tens habilitat i has pogut treballar, la gent podrà sospitar, dir segur que el compliance és, i li estaràs carregant el doble de pressió al senyor Tienza, que haurà de demostrar contínuament la seva honestedat, no? Potser és millor en aquest cas anar a buscar algú que sigui realment allunya, que no hagi tingut cap vincle professional ni personal amb ningú, que sigui una persona amb un gran currículum professional i que sigui el compliance. Entenc que hauria una mica més per aquí, però clar, tot plegat, sempre estem en aquest terreny de les ambivalències, de les versions, d'haver de creure, dels discursos que canvien, i no... És una mica galdós, tot plegat.
És que, perdona, Laia, però ve a dir que li és igual que digui compliance, no? Vull dir, a més...
No, ell ve a defensar que ell ha treballat durant molts anys molt dur després de ser futbolista per crear aquesta empresa i que tenia uns negocis engegats i que, per tant, aquests negocis engegats que no afecten, entenc jo, que no tenen incompatibilitats amb el dia a dia del Barça i amb el que està fent ell pel Barça, doncs els ha de seguir cobrant perquè li sembla injust. Clar, per això jo us preguntava... Que ens ho expliquin bé, perquè potser és normal que acabi cobrant d'uns negocis que va fer al Brasil i que no tenen res a veure amb el Barça, no? No sé.
A mi el que em dóna la sensació és que potser el que està fent no és il·legal, com ell diu, i potser no és ni amoral, perquè hi ha conceptes que a mi, sincerament, se'm comencen a escapar una mica dels meus coneixements, però per què no ho dius d'entrada? És a dir, jo sí que agraeixo molt el fet de, que, i no és habitual, que uns companys d'una cadena, en aquest cas Cadena SER, tenen una informació i que li puguin entrevistar i li puguin fer preguntes directes i li puguin dir, però escolta, no veus que tot això és una mica estrany? No poden pensar els aficionats que aquí hi ha alguna cosa que ell pugui dir, sí, ho entenc, però ho estic explicant. Bueno, com a mínim, és un primer pas a dir, bueno, anem a reparar o anem a donar la cara, anem a intentar donar una imatge de transparència. Però és que al final és allò de dir, ostres, que entre el compliance, que cada cop que s'ha fotut fora una persona del club ha entrat un amic d'un familiar de... És allò de dir, és, o sigui, el Barça no ha de ser una empresa familiar, ha de ser una de les entitats esportives més importants del món, dirigida pels millors, no per amics, pels millors, i amb imatge de transparència. I ell sí que deia, em sembla, durant l'entrevista, que el Barça sap tot el que està fent i que no, jo no entenc tant que li donava igual que digués el compliance, sinó que si li diuen alguna cosa, doncs se s'haurien a parlar i llavors hauria de renunciar a algunes coses. Però bé, no sé, és que és allò d'aquella escala de grisos que dius, cal un incendi cada dos dies per alguna cosa que algú està fent malament?
A mi avui, parlant sobre això i preguntant sobre això, m'explicaven que el més normal quan ets un representant d'un futbolista és que tinguis una comissió quan hi ha el traspàs entre clubs, no? Que puguis tenir pactat, això és legal, no? Una comissió que es declara, de dir, te'l venc, no, Laia, et venc un jugador per 50 i jo me n'emporto un 10%, o un 9, no tant, pot ser un 3%, no?, d'aquests 50 milions. Això és una cosa. I l'altra, que es fa habitualment en el món de les agències de futbolistes i representació, és emportar-te un percentatge, com a agent del futbolista t'emportes un percentatge anual del sou que li paga el club. Això és el que es fa habitualment. Aquí hauríem de veure, doncs, clar, perquè... És a dir, el que us vull venir a dir és que si Rafinha ha signat per 4 o per 5 temporades i ell té un percentatge del seu sou, segurament any a any, i ho tenia pactat, ho pot seguir cobrant, encara sí, que sigui jugador del Barça. Quan marxi del Barça ho ha de deixar de cobrar. Aquí el problema és que si ha aparegut un fons d'inversió, vés a saber què pot haver passat amb tot això. No? Si cobres un any...
És a dir, és evident que ell tenia aquest contracte, però quan estava fora del Barça. És a dir, tu quan entres del Barça, quan entres a treballar al Barça i si ets responsable del primer equip de futbol, home, més em fa estrany que cobri cada any del salari d'un dels jugadors.
Però potser...
El que et vull dir és que potser... Que està pactat d'abans, evidentment, d'ell arribar al càrrec.
Sí, però que l'aparició del fons d'inversió pot haver fet de dir... No,
bé, i encara facis més grisos aquí, eh?
Jo ja no estic cobrant directament de l'agència de representació, això directament ho porten uns altres, jo...
És que si ell...
Això és el que,
si
que està genera
cobrant,
dubtes.
Si està cobrant... Si fos així, que estigués cobrant ara una part del salari... Per quina raó no ha de ser? Doncs perquè, en aquest cas, no parlo de l'econ concret, o sigui, si tu, en la teva feina, les decisions que prens poden repercutir en la teva butxaca, potser no estaries prenent les... Es podria donar el cas que una persona en qualsevol entitat esportiva, fos qui fos, pogués arribar a prendre decisions pensant més en el seu interès propi que no pas en el bé. O sigui, és per intentar explicar a la gent per què no hauria de ser així.
Va ser que en un conflicte d'interessos.
Si penses, hosti, si aquest estiu hi ha la possibilitat de vendre a tal jugador i a tal jugador, que algú pogués arribar a pensar, pues, vull que aquest es quedi al club, perquè si es queda jo estic traient una part del salari que tinc pactat. Per això, en principi, el que es fa és que els treballadors del club no puguin estar a l'altra banda també cobrant. Precisament perquè les decisions es prenguin 100% pensant en el benefici del club. Que no estic dient que Deco prengui les decisions en això, és a dir, estic intentant explicar a la gent per què no hauria de ser lícit, perquè només que sigui la temptació, algú en algun moment de la història, en qualsevol entitat, podria cometre, doncs, aquesta ràdio. És una Barça, però això es protegeix d'aquesta forma. I si realment és legal... que és que ignoro, em falten coneixements aquí jurídics de que ell hagués tancat les comissions abans i les pogués cobrar perquè hagués signat abans, que fos legal i que no inclompés els estatuts del club ni res. El que ha produït aquesta entrevista és que estaria bé que de forma didàctica s'expliqués perquè precisament ens podem treure sobre la sospita, perquè s'ha explicat bé quan han fet aquests girs i no quadra amb el dia de la presentació de Rafinha, que ara tens dubtes, i quan tens dubtes, sospites, i quan sospites generes malestar, i això no és bo.
Sí, si en algun moment de tot aquest cas s'acaba confirmant això, que hi ha hagut aquí alguna cosa estranya, que ha cobrat una cosa, que va mentir quan ho va dir-ho, us semblaria tan greu com per dir, escolta, aquest senyor no pot seguir treballant al Barça o no? O sigui, és una situació tan greu a la que arribaríem en aquest cas de Deco o no?
Home, jo per mi, per ètica i per moral, si has mentit i has cobrat realment una cosa que no has dit que cobraves i repercuteix directament amb un jugador i per tant amb els interessos del club, jo crec que és que hauria de dimitir. Sí.
Per mi també, sí.
Sí, però sembla que m'estàs enganyant, no? Vull dir que...
No, ho haurem de seguir de ben a prop, a veure què passa, si en els pròxims dies o en les pròximes setmanes hi ha més declaracions de directius del Barça o del mateix president Laporta o del mateix Deco, si té ganes d'aclarir el que ha passat avui, a veure com queda aquest cas, perquè realment tot plegat és molt estrany i apunta apunta a ser un cas que pot arribar a ser greu, no? Ara mateix, amb tot el que avui ha dit Deco, perquè ha deixat molts fronts oberts, ha deixat com moltes carpetes allà obertes.
Un fons d'inversió, qui pinta aquí un fons d'inversió? És a dir, qui hi ha darrere aquest fons d'inversió? No, després, quan entren els diners del fons d'inversió...
Cobra vostè del fons d'inversió?
Clar, és a dir, després del fons d'inversió, on van a parar aquests diners? A qui van a parar? És que no ho sabem. No dic que ho sàpiga jo, dic és que són tots els dubtes que ell mateix posa sobre la taula.
Ho seguirem de ben a prop. 12 i 10 minuts. En un minut parlarem d'un altre incendi, no us ho creureu. De veritat que a mi m'agradaria parlar de coses molt més agradables, però hem de parlar de Vinícius i de totes les denúncies que hi ha hagut aquests dies, i comunicats i contracomunicats. I després encara ens queda els 15 minuts que avui hem pogut xerrar amb Marco Corellas. Fa escoltar moltíssim, ha madurat moltíssim. Marco Corellas, jugador del Chelsea, ex del Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament un quart d'hora de la matinada, de seguida amb Marco Corella. A més a més hem de connectar amb el Gerard Ballera, enviat especial de la Volta Ciclista a Catalunya, també repassar com ha anat aquest bany turc, avui era fàcil el titular, bany turc del Fenerbahçe al Barça de bàsquet. Sí, era senzill. Hola, Oriol Jové.
Hola, què tal? Estic rient tardins.
Sé que t'agraden aquests titulars fàcils. Però primer, l'enèsima polèmica amb Vinícius. Fa uns dies, no sé si recordeu, fa uns dies, el Sevilla ja ha denunciat el Madrid davant del Comitè de Competició de la Federació Espanyola pels vídeos de Madrid Televisió per pressionar els àrbitres. Doncs bé, avui la cosa ja ha fet un pas més aquests últims dies, no? Tot l'enrenou, Vinícius, el Sadar, suposats crits, denúncies del Madrid, ara ho explicarem, contracomunicats... Doncs avui l'última és que els clubs de primera i segona, en la seva comissió delegada, s'han unit, han dit prou, i han emès un comunicat molt dur contra el Madrid. És a dir, la Lliga i els clubs que conformen la Lliga de primera i segona contra el Real Madrid. Han denunciat... el que creuen que és un greuge, no? Que és que el Madrid diu que l'àrbitre Martínez Munuera de forma voluntària va fer un acte malament per no incloure els crits contra Vinícius al camp de l'Osasuna. Consideren que el Madrid s'ha passat de la ratlla, no? Els clubs de la Lliga, Oriol.
Sí, correcte. En aquest cas tot es ve arran de la denúncia que presenta el Madrid contra Martínez Munuera, segons el Madrid, per obviar de forma voluntària i deliberada aquests càntics racistes que asseguren que es van produir contra Vinícius, asseguren que Martínez Munuera no els va reflectir de manera deliberada en l'acte arbitral del partit, i això, com deies, vaja, els clubs i la Lliga, els clubs en la seva comissió delegada, ho han considerat una línia vermella, aquesta denúncia del Madrid contra Martínez Munuera. Han carregat durament contra el Madrid, han donat suport a l'àrbitre i, de fet, en aquest comunicat que han fet els clubs, consideren que no deixa de ser un acte més de l'estratègia del club, presidit per Florentino Pérez, per pressionar l'estament arbitral i per mirar de treure'n un avantatge competitiu. Per tant, és una veu més, en aquest cas, que s'alça contra el Madrid i les pressions que diuen que estan duent a terme des que va començar aquesta temporada. I, de fet, sentíem Carvajal, Dani Carvajal, capità del Madrid, a la cadena COPE, explicant que va ser ell qui va avisar l'àrbitre d'aquests càntics que venien de la grada del Sadar.
Era una falta, un córner, i, bueno, estaven gritando, i li dije al árbitro pues, que escuchase lo que estaban cantando, porque no... Es gravísimo, ¿no? Lo que estaban cantando en el ciertos aficionados. El Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena, pues que haya gente que ensucie nuestro fútbol, el fútbol. Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio.
Clar, això que diu Carvajal entra en contradicció amb el comunicat d'Osasuna. Osasuna va desmentir que hi hagués hagut cap càntic. De fet, va ser contundent, va dir que no s'havia produït cap crit racista durant el partit de dissabte al Sadar, i en aquest sentit va dir que exigia al club navarrès una rectificació immediata. També entra en contradicció amb el que ha dit el comunicat tècnic del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que assegurava ahir que ni els jugadors ni el delegat del Madrid van fer notar a l'àrbitre cap suposat càntic, i per tant, venint a dir que això que diu Carvajal doncs no és veritat. Per tant, tant Osasuna com els àrbitres han desmentit el relat que el Madrid està alimentant al voltant del racisme i de Vinícius.
I dimarts que ve al Bernabéu hi ha el partit contra el racisme, aquest Espanya-Brasil amb Vinícius com a Martin Luther King, i sortiran espatlles de tothom. És que em sembla, ahir ho dèiem, em sembla meravellós poder fer un partit de futbol masculí que té aquesta visió espectacular amb la pentacampiona del món, amb Espanya, no?, per lluitar contra una xacra com és el racisme, però perd tant pes que Vinícius sigui l'abanderat de tot això, per mi. Però bé, no sé si voleu afegir alguna cosa de Vinícius, perquè n'hem parlat moltíssim, de la seva actitud, de que és un provocador. És que clar, o sigui, ja és una guerra de Madrid contra la Lliga i la resta de clubs ara mateix, no? Amb versions contradictòries dels uns i dels altres per defensar Vinícius.
Vinícius és un jugador que a minut 3 de partit marca un gol, molt bon gol al Sadar, i ja s'encara amb el públic. És a dir, no hi ha ni provocació prèvia. És a dir, és un tio que té un problema de comportament dintre d'un estadi de futbol. I l'exercici de cinisme que està tirant endavant el Madrid és espectacular, perquè casos de racisme, d'insults a jugadors, de jar-li la mort, de qualsevol barbaritat, malauradament els hem sentit a tots els camps de futbol. Sigui el Bernabéu, sigui el Camp Nou, sigui Montjuïc, sigui on sigui. I jo crec que en aquest aspecte tots els clubs sí que estaria bé que treballessin de la mà, tots plegats, i no se'n focalitzés en un cas, i menys en un cas com el de Vinícius, que no és exemple de res. És un exemple de ser un mal jugador, un excel·lent futbolista, però un mal jugador i un mal esportista. I a partir d'aquí, tot el que... vaja, el Madrid ha agafat aquesta bandera per pur interès, evidentment, per cinisme, i l'exemple clar és que la resta de clubs, vaja, no li secunden, i que tothom ho veu, tothom, jo crec que és un cas que és flagrant.
I perquè, a més, que el Madrid té, precisament, té un equip que té molts jugadors racialitzats, moltíssims, i l'únic que rep sempre, que no està bé, evidentment, mai fer cap tipus de comentari racista cap a ningú, et provoqui o no, però és que l'únic que té el comportament que té és Vinícius.
I que té, jo crec que gràcies a aquesta campanya engegada pel Madrid, té la bula que té, és a dir, a més talla, ell marca el segon gol i es passa 50 metres a la banda encarant-se amb el públic, que a condicions normals això és una targeta groga, mínim, i estaria al carrer, i com aquestes en té moltíssimes, però no hi ha nassos d'expulsar-lo perquè saps tot el que vindrà al darrere, perquè Madrid ha aconseguit, i la premsa de Madrid, convertir aquest jugador en un símbol d'una cosa que no és veritat, de la lluita contra el racisme, que em sap molt de greu. Això no va d'això.
No, clar que no, i si ell realment agafés aquesta lluita i anés fins al final, doncs mira, t'ho puc mig comprar, però si després et toca anar a declarar i mira, és que jo m'estic a Los Angeles de vacances, és que no em va bé, a mi l'antiracisme quan em va bé també em fa dubtar una mica de que realment sigui una causa que vulgui defensar i de la que es vulgui abanderar, però després, bueno, estàvem amb els The Best o el Ballon d'Or o no sé qui per donar-li premis com si fos aquí el Nobel de la Pau.
Toni.
A mi em sap molt de greu tot plegar, perquè una lluita justa i necessària crec que s'ha convertit en un... s'ha enfangat molt, no?, per... La sensació és que el jugador s'hi ha sentit còmode per poder generar una imatge concreta, i crec que ho deies tu. Vini és molt mal exemple per l'esport. És un provocador, exagera, menteix, es tira a la piscina, provoca els aficionats, provoca els companys. Això són converses que he pogut tenir amb futbolistes i amb entrenadors de primera divisió. És el típic jugador que en minut 1 li va al lateral dret de l'equip Radman i diu: tu què cobres, eres un pobre, jo soy más rico, yo tengo un coche. És aquest tipus, que n'hi ha hagut molts, a tots els equips. És aquests. No és un bon exemple. Ara és cert que el petit racisme, si tu tens, que tens tantes raons, tants motius per criticar Vinícius, si el que esculls és la raça, ets un racista. I això és així. Llavors, quan algú decideix que per atacar Vinícius farà servir el color de la pell, és un racista. I això està passant. Però passa perquè, malauradament, el racisme existeix a tots els estadis, a totes les aficions, a tots els pobles, a totes les societats, a tots els països. A tots els països, passa a Catalunya, passa a Espanya, passa a Brasil, passa a Sud-àfrica, passa a la Xina, hi ha racisme a tot arreu, i s'hi ha de lluitar. Llavors, cada cop que ell rebi un insult racista, s'ha de dir: escolta, critiquem a Vinícius perquè s'ha de criticar, però si rep un insult racista, això és racisme, no ens ho hem de permetre, en aquell moment estem a favor de Vinícius. Però quan es comença directament a sospitar que des del Madrid ja es comencen a inventar-se com el Pamplona és greu, ja què està passant aquí, ja com, sembla com si hi ha una voluntat de descobrir, no?, de posar micros, anar a analitzar. Malauradament hi és, però és com i la idea és, per mi és que tot això genera un enrenou, un mercat, un producte, genera visites, clics, la premsa també hi s'enganxa perquè la gent no en parla, llavors la gent comença a anar amb càmeres per a si troba el racista que malauradament el tenim a tots els camps fins que el troben, l'últim cop amb el dia del València. Clar, el valencianisme, que té un problema molt greu amb els aficionats radicals, que uns feixistes allà repugnants a sempre, però fins i tot aquells dies els feixistes estaven dient: avui no direm res perquè hi ha les càmeres, i al final van trobar un nen de 8 anys, i van... Clar, hosti, l'han anat a trobar, no? Que hi és, perquè sempre trobarem l'imbècil. Llavors, tot això fa que crec que no estem utilitzant-ho bé, pel fet que sigui Vini, no estem utilitzant-ho bé en la lluita pel racisme, perquè els abanderats de la lluita contra el racisme del passat han hagut gent que estava disposada a sacrificar moltes coses. Muhammad Ali estava disposat a anar a la presó. Va sacrificar el seu títol de campió per una causa, per uns ideals, quan era el millor boxejor del món. I va dir: jo no vaig a una guerra, perquè sóc pacifista. I li van prendre el títol, i el van estar a punt de posar a la presó, i va declarar davant dels jutges, i va estar 2 anys sense poder combatre. Aquest senyor tenia uns ideals i tenia uns valors. Colin Kaepernick ha sacrificat la seva carrera com a jugador de futbol americà. I altres esportistes, com que en aquest cas no és una qüestió de racisme, però sí que no lluita contra el feixisme, Sócrates brasiler, que l'altre dia aixecava el puny com feia Sócrates, va sacrificar part de la seva carrera. I com no van poder fer fora un referèndum a la dictadura brasilera, se'n va anar a jugar a Itàlia, va marxar del seu país. Hi ha gent que està disposada a fer sacrificis. Si tu t'ho creus de veritat, passa a ser un pilar fonamental de la teva vida. Llavors, que et tinguin a declarar i dius: no, si estic de vacances mirant partits de bàsquet, no hi vagis, quan t'interessa sí, quan t'interessa no... Hosti, em sap molt de greu, però no, fa que no és el, no em sembla el millor ambaixador,
no te'l creus.
Tot i que és cert que pateix racisme, això és cert, però no és el millor ambaixador. I aquí el Madrid, doncs, s'hi ha agafat, pel que sigui, i pel que també es diu el Madrid, el que mateix venia pressionat, i que fins i tot pressionava el Madrid, com de: no em cuideu prou, cuideu-me més, i que potser el club ara, doncs vinga, tots a córrer, i cada cop anirien a buscar el Madrid Televisió a totes les graderies, i malauradament a cada camp el trobaran, perquè pot haver-hi l'imbècil.
Mira, la Lliga ha denunciat avui càntics violents a l'Osasuna Madrid, perquè hi ha observadors de la Lliga, hi ha directors de partits de la Lliga que estan pendents de que no hi hagi cap mena d'incidència, túnel de vestidors, graderia, i el que han denunciat avui és que sí, que sí, que puta Real Madrid, que es cantava Osasuna a Madrid, això, el Vinicius Muérete, aquest l'han denunciat, l'observador de la Lliga, Tonto Tonto, que li cantaven també a Vinicius, i llavors un altre càntic de, que es fotien amb la Romareda, parlaven de goma 2 i bé, de fer explotar la Romareda i tot això.
Osasuna Saragossa, no? Una d'aquestes rivalitats...
Sí. Vull dir, aquests són els quatre càntics que l'observador de la Lliga avui ha denunciat davant la Comissió Antiviolència, que sí que es van sentir al Sadar i que denunciava Dani Carvajal, sobretot el Vinicius Muérete, que denunciava, i que el Madrid ha provocat tot aquest tsunami de denunciar un àrbitre, que no havia vist mai denunciar un àrbitre perquè no li agradava com havien fet l'acte. No es preocupi, senyor Real Madrid, que la comissió de la Lliga doncs ja està denunciant aquests càntics que vostè vol. Així estem, així va el futbol. Que torni la pilota el més aviat possible, això, Lluís.
Sí. Sí, amb ganes.
Per cert, avui ja hem fet un exercici, abans ho deies tu, hem fet un exercici molt curiós a la televisió, el golazo de gol, hem fet un exercici que ens ha cridat molt l'atenció i hem recuperat algun dels càntics que s'han arribat a sentir per part d'alguns aficionats del Madrid a la història del Santiago Bernabéu, no, Oriol? En tota la història,
sí,
fa anys.
Sí, per allò que dèiem, no? En el cas del racisme, també, doncs, qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. I n'han recordat uns quants, per exemple, aquest. Wilfred, porter del Rayo Vallecano, negro cabrón, recoge el algodón.
Se li cantava
des
Wilfred,
de la graderia del Santiago Bernabéu. No és l'únic, perquè no només hi ha hagut càntics a l'estadi del Madrid pel color de pell dels futbolistes, sinó també crits com aquest. Messi subnormal, o també aquest. Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Huacaso. També recorda el de Luis Enrique, tu padre es a Munic. Per tant, és difícil ofendre més col·lectius.
Masclisme, homofòbia, racisme, un càntic.
En 10 segons. Sí, és segurament el rècord de col·lectius que, ofesos en tan poc temps.
Aquí el cas és el que hi ha abans. És a dir, aquí tothom té morts a l'armari. Si tothom té crits i escenes de crits racistes, homòfobs, bueno, tots els que puguis imaginar més, perquè a un estadi de futbol hi ha molta gent i hi ha molta gent que té un comportament excel·lent i hi ha gent que va, bueno, hi ha absolutament en arguments que perden els papers. I m'agrada molt Carvajal quan estava indignadíssim amb el que havia passat a la Romareda, al Sadar, i està bé, i jo el vull veure'l també quan sigui això passant al seu camp, també salti amb aquesta indignació. Si ho fes, llavors sí que me'l creuria i diria, ole. O sigui, m'encanta que tu, Dani Carvajal, capità del Madrid, surtis i denuncis el que fa la teva afició. Ho trobaria de dir, endavant, et crec. Tens raó.
Hem de recordar l'historial de Carvajal, també.
Per exemple, aquest estiu, sí, amb Casrubiales.
Casrubiales, seguint a Bascal a Instagram, dient que Rubiales sabia greu perquè era bon tio, un tio que està per tota República Dominicana i aviam si el troben. Vull dir, no seria tampoc el més indicat per anar parlant.
Per això parlo d'aquest grau de cinisme que hi ha en tot aquest cas, que Carvajal sigui la persona més indignada del món perquè ets que hi havia el Sadar, que per altra banda eren patètics i lamentables i que són condemnables.
Avui jo resumiré amb una frase que és que no hi ha un pam de net ara mateix. El programa d'avui es resumiria així: no hi ha un pam de net al món del futbol espanyol i a les aficions.
Ni un dia tranquils, ni un dia tranquils.
Bé, us deixaré marxar perquè som pràcticament dos quarts d'una, tot escoltant una magnífica conversa que hem mantingut aquest migdia, Damià López, servidor de vostès, i Marc Cucurella, actor secundari Bob, porta els cavalls de l'actor secundari Bob, és un mestre, m'encanta la cavallera que té Marc Cucurella i com està jugant, que per fi ha sortit d'una lesió.
Un dels meus hobbies preferits és com pronuncien els anglesos Cucurella.
Cucurella.
Cucurella. Oh, Cucurella.
Sí. Anem a provocar.
Les dobles de la se'ls compliquen. Al nostre company Pol Ballús li deien Pol Bales.
Laia Cervalló, Toni Padilla, Joan Lluís García, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Bona nit.
La millor tertúlia dels dimecres. Avui, des de les Rozas tenim un gran protagonista, el tu diràs, és un futbolista català que va jugar al Barça durant molts anys i que ara ho està fent d'allò més bé a la Premier League des de fa unes quantes temporades, futbolista del Chelsea, lateral esquerre, Marc Cucurella. Hola Marc, què tal? Bona nit.
Hola, què tal?
Bé, retorna a les Rozas per tu, feia temps, no?, que no venies per aquí per la selecció espanyola absoluta.
Sí, sí, tant, feia un temps ja que no venia, però bueno, molt, molt feliç d'estar aquí aquesta setmana, aprofitar-la, a donar el millor i sobretot a disfrutar.
Com et vas assabentar d'aquesta convocatòria? Perquè és, malauradament és per la lesió d'un company, no?, que era José Luis Gaya del València.
Sí, bueno, al final va ser després del partit, estava a casa i vaig veure que l'entrenador em va trucar i bueno, em va dir pues, que vindria i res, pues, molt feliç i amb moltes ganes.
Aquí a les Rozas i al Damià López també, que habitualment segueix l'actualitat de la selecció espanyola. Hola, Dami.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Escolta, m'explicaves que hi ha una curiositat una mica graciosa, fins i tot, i curiosa, no?, de les convocatòries del Marc Cucurella.
Sí, que no sé com la interpreta ell, Marc, bona nit, que és que la primera vegada que vens amb la selecció absoluta va ser per una lesió també del José Gaya, que no sé si això t'ho han comentat aquí o si la gent n'és conscient, amb una convocatòria de Nations League, que el Gaya es lesiona en un partit a Holanda, a Països Baixos, i aleshores et crida Luis Enrique. No vas arribar a debutar, però és una situació totalment paral·lela.
Sí, sí, bastant semblant. Al final, bueno, pues, he tingut aquestes dues oportunitats. En la primera no vaig tenir l'oportunitat de jugar, pues, aquí ojalà pues, pugui tenir l'oportunitat de jugar i res, sobretot a disfrutar, que al final pues, estar aquí és molt complicat i tenir aquesta oportunitat pues, és molt bona i també és una recompensa a tot el treball fet.
Però no és que no hagis debutat. Tu ets un d'aquells casos de jugador que et pots apuntar un partit amb l'absoluta, perquè recordo que érem aquí tots a les Rozas i vosaltres també, i degut als casos de Covid d'uns quants futbolistes a les portes de l'Eurocopa, l'Eurocopa tècnicament 2020, però que es va disputar l'estiu després, doncs l'equip absolut va quedar confinat i vosaltres vau haver d'anar a jugar aquella amistosa a Lituània contra Butarque. En el teu cas, bé, tu ets internacional absolut i te l'apuntes, no? O sigui, tu pots dir que has jugat, debutis en aquesta convocatòria o no, tu tens un partit apuntat amb la selecció espanyola absoluta.
Sí, bueno, al final això és el que diu el paper, però bueno, també és veritat que la situació va ser una mica estranya, va ser tot una mica estrany, però bueno, jo crec que amb aquesta pues, sí que me la seria com jo, per mi en personalment pues, seria el meu debut, perquè al final pues, és dintre una convocatòria, és en una situació normal amb tots els companys i bueno, al final crec pues, que és una bona oportunitat i segurament serà la que recordi.
T'il·lusiona poder jugar un gran torneig com una Euro? És cert que la posició de lateral esquerre va cara a la selecció espanyola absoluta, vull dir, Grimaldo sembla fixa, Balde està lesionat, el del Barça, Gaya també ara lesionat, Àlex Moreno estava a la prellista fins i tot, pot estar per aquí la cosa, no? Però suposo que et deu il·lusionar poder jugar una Euro.
No, sí, al final jo crec que és complicada, al final Espanya té molts bons jugadors, laterals esquerra també hi ha molts bons jugadors, els companys tenen molt de nivell, però bueno, al final pues, tinc l'oportunitat d'estar aquí, la intentaré aprofitar al màxim possible i després sobretot pues, fer un bon final de temporada amb el Chelsea, crec que tenim ara uns bons partits i bueno, al final també allò pues, marcarà una mica l'última convocatòria, però bueno, al final estar aquesta setmana aquí i potser tenir l'oportunitat d'estar a l'Eurocopa pues, al final per un jugador és una cosa molt important i molt, molt bonica.
L'Aleix, en l'inici de l'entrevista et feia la reflexió de que tu has vingut bastant per les Rozas. De fet, tu ets un jugador molt de selecció espanyola de passar per totes les categories, passar per sub-16, sub-17, sub-19, sub-21. En aquest sentit, coneixes molt a Luis de la Fuente, no? De fet, ell era el seleccionador, crec, d'aquell partit que abans citàvem abans, no? Suposo que quan el veus és com si veiessis gairebé un pare futbolístic, no?
Sí, al final he compartit molts anys amb ell, tenim molt bona relació, al final ell està aquí pues, també s'ho mereix, perquè ha estat molts anys pues, treballant i fent una gran feina, i bueno, al final pues, està aquí i que m'hagi donat l'oportunitat, pues, la veritat que molt agraït, i jo pues, intentaré tornar-ho amb molt de treball i sobretot amb moltes ganes.
Coneixies Lamine Yamal, Pau Cubarsí, tots aquests nanos del Barça que estan pujant, amb els que has coincidit ara aquí a la selecció espanyola, els coneixies o et queden molt lluny? Clar, tu en tens 25, ells 16, 17, no?
Sí, sí, bueno, els havia escoltat, sobretot el Lamine perquè és de Mataró i jo pues, em moc per la zona del Maresme també, però personalment no havia tingut cap vegada, crec que havia parlat amb ells i això, però bueno, la veritat que són dos grans jugadors i amb aquella edat pues, el nivell que estan donant és una cosa pues, extraordinària.
Et sorprèn o no, pel que has vist des de la distància, eh, com estan jugant amb el Barça amb aquesta edat? Perquè tu també vas pujar molt jove, però no sé si el seu nivell et sorprèn.
No, no, sí, està clar, al final a l'edat que tenen i està competint pues, al màxim nivell i sobretot pues, també en alguns moments pues, ser jugadors determinants i que a vegades es posen a l'equip a l'esquena, pues, la veritat que és sorprendent. Sí que és veritat pues, que també són molt joves i s'ha de tenir paciència, no se'ls ha de posar massa pressió, sobretot que disfrutin, que és el més important, però sí, al final pues, que jugadors tan joves donin aquest nivell és una cosa pues, molt, molt difícil de trobar i que si segueixen a aquest nivell pues, poden marcar una època.
Tu t'hi veus reflectit d'alguna manera? O sigui, els hi donaries algun consell? Perquè ara deies això de no posar pressió, som molt joves, els queda molts anys de futbol. No sé si tu, comparant-ho amb la teva situació en aquell moment, els hi donaries algun consell?
No, sobretot que disfrutin i al final jo crec que això ja ho fan i sobretot pues, que estiguin tranquils i sobretot que, si, que al final no serà tot perfecte en el seu camí o en la seva carrera, al final hi haurà altibaixos, però sobretot que en els moments aquests que potser les coses no siguin tan bones ni vagin tan bé, pues, que seguissin confiant en ells, que si al final pues, estan on estan és per el seu propi mèrit i ningú els hi ha regalat res.
Home, sí que hi ha una certesa, Marc, ara el Barça està havent de fer una aposta pels jugadors del planter, també circumstancial, no?, per la situació que està passant al club, però t'agrada veure que hi ha jugadors de 16, 17, 18 anys que han de sortir al Camp Nou ara a Montjuïc a jugar davant d'una afició exigent, una samarreta, un escut que pesa i que ho estan fent bé?
Sí, sí, no, està clar, al final jo també quan em va tocar pues, la meva època sí que és veritat que el Barça estava pues, al seu màxim, tenia jugadors pues, que eren molt difícils fer-li la competència i ara pues, amb aquestes circumstàncies han de tirar més de gent de la casa, però bueno, al final crec que no, al final pues, té la seva part negativa, no? Que el Barça no està molt bé econòmicament, però després té la seva part positiva, pues, que s'ha de confiar en gent de la cantera i bueno, al final s'ha vist que si se'ls donen les oportunitats els jugadors rendeixen, el nivell de la cantera i de la Masia és molt alt i bueno, al final pues, per aquesta part pues, molt feliç perquè jo un dia vaig ser com ells i al final pues, ells que tinguin l'oportunitat que potser a la nostra època pues, era més difícil aconseguir-la, pues, la veritat que molt feliços per ells i ojalà pues, segueixi sent així.
I ara parlem del Chelsea, però tu quan tu fas la teva trajectòria i veus, suposo que el teu pensament és diferent quan tens 17-18, que vols jugar al Barça, vols tenir una trajectòria al Barça, però després fas el teu camí, fas Eibar, fas Getafe, vas al Chelsea, el Barça s'oblida? Penses, no vull treure el titular, m'agradaria tornar al Barça de bo, però penses, m'agradaria tornar algun dia o veig que he fet un camí i que la vida continua i que també es pot triomfar a l'elit fora del Barça?
No, bueno, al final és el que tu dius, tu quan ets jove pues, estàs allà i portes molts anys allà, el teu objectiu, el teu somni pues, és jugar al primer equip, però després pues, vas madurant, van passant coses, vas veient que és més difícil i que potser t'has de buscar pues, al final la vida per un altre lloc i bueno, crec que al final m'ha costat, en plan, he tingut que treballar vaia molt, anar canviant diferents equips, però bueno, al final pues, ha arribat a un gran equip on a dia d'avui estic molt feliç i que és veritat que també és com per mi és com un premi pues, a tots aquests anys que he tingut que treballar potser en equips més humils fins a arribar pues, a un equip gran, a un equip potent de nivell europeu i bueno, al final pues, això també és un premi al meu treball i on m'agradaria pues, a dia d'avui no penso en el futur, sobretot disfrutar, acabar bé aquesta temporada, però al final pues, mai se sap què pot passar en el món del futbol.
Vas trobar a faltar potser una aposta més ferma per tu o per alguns dels teus companys del planter en aquella època? O com dius ara, era molt difícil amb no? Messi, Iniesta, Busquets, Alves, vull dir, és que clar, l'11 titular era espectacular, no?
Sí, sí, no, està clar. A veure, al final, òbviament que m'hagués agradat pues, que m'haguessin donat alguna oportunitat més. Jo crec que a qualsevol persona que li preguntis pues, et diria el mateix, però al final també entenc que el nivell estava molt alt, que el Barça estava potser el millor club d'Europa en aquell moment i que lluitava per tot i que era un referent i al final pues, el nivell estava molt alt i també l'exigència dels jugadors i els jugadors que tenien pues, eren uns jugadors que han marcat una època i al final són llegendes del club i al final pues, era molt difícil competir amb ells.
Clar. Héctor Fort és un altre dels que està pujant, no? Està amb la sub-19, lateral dret però que està jugant a l'esquerra. No sé si el tens vist.
Sí, sí, de tant en tant vaig veient el Barça, em poso els partits i sí que és veritat pues, que tots aquests nens joves que estan jugant, pues, la veritat que ho estan fent molt bé i jo la veritat que molt feliç per ells, perquè al final jo un dia vaig ser com ells i que ells tinguin l'oportunitat i la puguin aprofitar i sobretot pues, disfrutar del Barça, pues, és una cosa molt maca.
Tu ets jove, tu encara tens temps de tornar, de marxar, de fer el que vulguis. Cucurella, no? 25 anys tens.
Sí, sí, no, encara em queda bastant per jugar.
Sí, jo li vull preguntar pel Chelsea. Sí, eh? Sí. Però deixa'm només una cosa de la Champions, Dami, a veure. Tu que estàs al Chelsea. Madrid-City. City-Madrid. Com veus aquesta eliminatòria? Més igualada, menys igualada que l'any passat, Marc?
A veure, és que el City a dia d'avui jo crec que és dels millors equips d'Europa, però sí que és veritat que el Madrid a la Champions pues, té algo diferent. Sembla que quan arriba pitjor, quan no és el favorit, després dona la sorpresa. I bueno, jo crec que és una de les eliminatòries pues, més difícils i potser més difícil de predir qui serà el guanyador.
De predir, sí, sí. I us enganxa bé en clau Chelsea perquè 3 o 4 dies després de la tornada del City-Madrid a l'Etihad hi ha el Chelsea-City a Wembley, de les semifinals de la CAP, no? Us pot anar bé, això,
sí,
també?
Sí, sí, no, i tant, ens vindrà bé. Al final tampoc sé què prefereixo... Et diria que preferiria que guanyi el City perquè així pues, potser estan pensant en més en un altre partit, però perquè nosaltres és un partit molt important, però bueno, al final, sigui el que sigui, al final ells tenen molts partits i potser amb el tema calendari pues, nosaltres podem agafar alguna d'avantatge.
Sí, no, i després el PSG-Barça, com el veus des de la distància, aquesta eliminatòria?
Pues difícil també, al final tots els equips que han passat a quarts pues, són complicats, crec que el Barça pues, pot tenir algo al final, crec que aquestes últimes setmanes sí que estan demostrant un altre cop el nivell que tenen, sí que és veritat que estan fent pues, estan sent més sòlids en tema defensiu i no estan concedint tant, que al final pues, allà és una mica on se'ls escapaven els partits, però bueno, serà també una eliminatòria maca, al final té el morbo aquest de l'Mbappé, no? També una mica, i bueno, al final pues, jo ho veig com un... Jo en aquests partits pues, no penso que soc jugador, sinó ho veig com un aficionat o una persona que li agrada el futbol i sobretot pues, que sigui un partit entretingut i ja està.
Preguntar-te per tu també, Marc, perquè en realitat no està sent la teva millor temporada perquè has jugat poc, no? T'has perdut partits, ho has passat malament, has tingut problemes al turmell, acabes de tornar, acabes de fer un gol, bé, com ho has passat? Perquè en general quan un jugador està lesionat és quan ho passa pitjor, no? Explica'ns una miqueta com ha estat aquesta temporada fins ara fa poc que has tornat.
Sí, al final crec que quan estava al millor moment em vaig lesionar i bueno, al final han sigut 2 mesos...
17 partits, crec.
Sí, no, 2-3 mesos que no he pogut estar amb els companys. Ha sigut un temps pues, llarg i dur també, on he tingut que treballar molt i bueno, al final pues, estar aquí també és com un premi a tot el treball pues, aquest que he tingut que fer, que potser no s'ha vist, que és un treball més a la sombra, però bueno, al final he intentat fer-ho el millor possible, crec que ha anat molt bé i bueno, ja s'ha vist que en aquests partits que he tornat pues, he estat a un molt bon nivell i bueno, al final també feliç d'estar aquí i sobretot pues, amb moltes ganes d'acabar de la millor manera la temporada.
Què tal Pochettino?
Bé, molt bé, la veritat, al final crec que pues, ho està fent, al final sí que és veritat que la Lliga no es reflexa, però bueno, crec que estem fent coses molt bé, al final pues, hem anat a Wembley un cop, ara anem a jugar unes semifinals un altre cop, al final pues, sí que és veritat que cometem errors potser més a nivell per ser jugadors joves i una plantilla pues, també així una mica jove i on se'ns exigeix molt, però bueno, al final tenim que continuar amb les idees, crec que ens està ajudant molt, estem fent un grup fort i bueno, ojalà pues, podem continuar molt o sigui, podem treballar junts.
Molt bé. Jo per part meva, una última, sé que ets medallista olímpic, a Tòquio 2021 vas guanyar la plata amb el futbol en aquella final amb el Brasil, que va ser una llàstima que s'escapés l'or. Llavors, hi ha molt debat sobre jugar a l'Euro i als Jocs, no?, amb jugadors joves. Tu què faries? Perquè clar, jugar a uns Jocs, tu has viscut el que és allò, no?, encara que fossin els Jocs de la pandèmia. No sé, els jugadors us ve molt de gust jugar uns Jocs Olímpics? Creus que és sa que puguin jugar en un mateix estiu dues competicions? Com ho veus, Marc?
A veure, això jo crec que depèn de cadascú. Al final jo crec que per mi, per exemple, jugar uns Jocs Olímpics pues, és una cosa especial. Al final s'ha de passar moltes circumstàncies perquè et pugui tocar en la teva franja d'edat, diguéssim, d'un sub-23, que coincideixi amb uns Jocs Olímpics. Jo crec que en el tema del futbol pues, està una mica més limitat, i tenir l'oportunitat pues, jo crec que també és una experiència que et pot emportar, però bueno, al final això depèn de cada jugador, de lo que cada jugador pensi o el que el seu cos li demani. Al final jo crec que són decisions personals, però jo, per exemple, sí que és veritat que els jocs que vaig anar pues, van ser una mica estranys per al tema del sí. Covid, però al final pues, vam poder disputar una final olímpica, i al final pues, això és un record que sempre et quedarà.
Ja, perquè els jugadors noteu que el calendari està tan atapeït com veiem des de fora, o és una sensació que tenim més nosaltres i els grans equips que juguen totes les competicions?
No, sí que és veritat que al final hi ha molt partits, i cada cop pues, estan fent coses perquè hi hagin més partits, i això és complicat, i al final s'està pues, demostrant també amb el tema de les lesions. Crec que aquest any està sent una de les temporades que més lesionats hi ha, tant a Espanya, a Anglaterra també hi ha hagut moments nosaltres que hem tingut pues, quasi 10 lesionats i coses així, i al final això pues, també es nota en el tema dels partits, també la intensitat i el nivell cada cop és més alt, i al final s'està pues, convertint pues, en una esport que cada acció, que cada partit pues, vas posar el teu cos al límit, i això pues, també està fent que hi hagi pues, més lesions, però bueno, al final pues, s'entén com que el futbol és un negoci, i al final quan més partits hi hagi pues, la gent més disfruta i més li agrada, però bueno, en el nostre aspecte pues, també és difícil, i hi ha moments pues, que el cos pues, et demana parar.
Ja. Bé, Dami, que no es lesionin, no, aquí que ho passeu molt bé aquests amistosos, que gaudeixis, que puguis tornar a jugar amb l'absoluta, Marc, i que vagi tot molt bé. Això és el que desitgem.
Segur que no, i gaudiran el Marc a Londres contra Colòmbia, i després aquest partidàs de dimarts que ve contra Brasil, i segur que en aquesta ocasió podrà tenir el seu debut, tot i que insisteixo, ell ja és internacional absolut, però el seu debut el podrà tenir en aquests dos partits, que veurem si també li serveixen al Marc com a trampolí per poder disputar a l'Eurocopa, eh?
Tant de bo. Tant de bo. Marco Corella, moltíssimes gràcies, de veritat. Molta sort, i segueix sent com ets. Una
moltes
persona
gràcies.
Meravellosa, agradable, simpàtica, bon tio, o sigui que et desitgem el millor.
Gràcies.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. baixmotor.seat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT i gaudeix de la Setmana Santa. No li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica, i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. baixmotor.seat.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Deu minuts i la una de la matinada, recta final del Tu Diràs. Hem de parlar de bàsquet, de ciclisme i tenim un reportatge final sobre esport femení que també escoltarem abans de marxar a dormir. Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix.
Ben tornat. Ho hem explicat a l'inici amb el Dani Aguilar. Ha arrencat una setmana molt exigent del Barça de bàsquet a l'Eurolliga i ho ha fet malauradament amb derrota contra el Fenerbahçe a Turquia. La classificació, per tant, s'estreny moltíssim.
Sí, el primer que hem de saber és que quan falten 4 jornades per al final, la classificació és la següent: Madrid líder, 24 victòries, classificat ja segon, Barça amb 20 i empatats al tercer, quart i cinquè lloc amb 19 victòries, només una menys que el Barça, Panathinaikos, Fenerbahçe i Mònaco. Tot després d'una jornada amb victòries de grecs i turcs i derrota de catalans i monegascs, i amb una següent jornada que du l'equip de Roger Grimau divendres a l'OAC a visitar Panathinaikos. El calendari que li quedarà després serà visitar el Bayern, rebre Maccabi i acabar la pista d'Esbel, i amb un asterisc important. Avui ha perdut la Vera en Fenerbahçe, amb el Panathinaikos es definirà divendres i amb el Mònaco també el té perdut.
El Barça hauria de guanyar 3 d'aquests 4 partits. Bayern, Maccabi a casa i es ve el Villerban, no? I es podria permetre, sí, sí, jo diria, sí, fins i tot una derrota amb el Panathinaikos per acabar segon, però bé, ho anirem veient a poc a poc. Aquest divendres, primer, aquest partit entre Panathinaikos i Barça a l'OACA, a Atenes. Com sempre, evidentment, us ho explicarem a RAC més 1. Avui, abans ho dèiem, partit per oblidar contra el Fenerbahçe, sobretot la primera part.
Sí, amb una explicació relativament lògica, el Fener ha sortit com un avió, extra motivat, potser també motivat per Saras, per enfrontar-se per primera vegada al seu exequip, li sortia tot i al Barça no li sortia res. Sense controlar el rebot, amb una manca d'encert alarmant i desesperant, malgrat tenir llançaments alliberats, moltíssimes pèrdues, un desastre que ha dut el partit a 40 a 15 al segon quart, i quan semblava que el Barça era una joguina en mans de Saras, la reacció al tercer quart, l'espurna l'ha provocat Brizuela i el Barça s'ha posat a només 3 punts. Això explicava Grimau, un tercer quart que ha acabat 16-32.
L'equip, això ha estat molt bé el tercer quart, hem aconseguit situacions com segurament havíem trobat a la primera part, però no, que no havíem ficat, i en aquest tercer quart hem estat una mica més encertats, hem augmentat el nostre nivell d'intensitat, d'energia, i bueno, hem trobat situacions un pèl més fàcil fins a ficar-nos en partit.
I quan l'equip estava a 3, ficat en partit, una falta antiesportiva de Kalinic ha permès que els turcs marxessin de nou i les forces ja gastades en la remuntada no han tornat. Derrota, baraix perdut i sensació de revenja de Saras. Però a Saras li han preguntat a roda de premsa: és una victòria, és un partit personal per tu? Ha dit això.
Quants punts ha notat avui Saras? Cap. Doncs com pot ser que m'ho prengui de manera personal? Què puc fer a la pista? Els àrbitres m'han avisat perquè estava massa dins la pista, però jo no estava avui a pista, i eren els meus jugadors.
Queda dit. L'equip viatja directament cap a Grècia, demà passat es veurà les cares amb Panathinaikos, jornada 31, arrenca demà, destaca un partit amb Madrid a 2:15.
Doncs demà estarem pendents d'aquesta jornada 31, sobretot del partit de divendres del Barça. Veurem com li van les coses a partir de demà també a l'Uni Girona, perquè a partir d'aquest dijous hem d'estar molt pendents de la Copa de la Reina de bàsquet, que es fa a Huelva, i l'equip gironí és l'únic representant català. En un parell de minuts, això és l'imprescindible que heu de saber d'aquesta Copa de la Reina de bàsquet.
Seixanta-dosena edició de la Copa de la Reina de bàsquet.
Per primera vegada es disputa a Huelva, al Palacio de los Deportes Carolina Marín, amb capacitat per 5.500 aficionats. Qui més n'ha guanyat? Perfumeries Avenida amb 10 títols. 3 vegades l'ha guanyat un català, l'últim l'Uni Girona el 2021, amb 5 subcampionats gironins en els últims 7 anys. A partir de demà, 8 equips, 4 dies i un campió.
Els quarts de final.
Demà a les 6, València i Decaia, 8:45, Uni Estudiantes. Divendres, el primer torn, Perfumeries Avenida Guernica, i el segon, Saragossa, Baxi Ferrol.
Com arriba l'Uni?
Sense Wagner i pendents de l'estat físic de la Bukiene, l'equip arriba amb la recent eliminació a les semifinals de l'Eurocup, però amb la reacció guanyant-li de Can Lliga i amb una Lauren Nicholson nou fitxatge creixent i adaptant-se molt ràpid.
Ainhoa López.
Al final de moments durs que hem passat, jo crec que l'equip s'ha unit més. L'únia d'estar a les finals, lluita per això, i el que volem és anar a guanyar-les i donar-los alegria de la nostra afició, que està allà al nostre costat sempre. Si volem arribar a la final, s'ha de guanyar cada partit, que tots seran un nivell d'exigència superior, perquè cada cop la Lliga està més igualada i més competida.
Sandra Igueravide.
És el partit de quartos més complicat, per com estem ara mateix en la posició en Lliga, que hem d'anar amb la mentalitat que fuimos allí a Madrid.
El rival a quarts, l'Estudiantes.
Amb cara i creu els precedents aquesta temporada, derrota la primera volta, encara amb Laura Antoja a la banqueta, victòria a la segona a Madrid, ja amb canvi d'entrenador.
Roberto Íñiguez.
Ya conocemos muy bien a Estudiantes porque no hace demasiado jugamos allí. Sabemos que es un equipo muy físico, que delante saca muchas ventajas con sus exteriores, posteando, penetrando, las interiores se abren. Es atípico, es complicado. Y atrás te crean muchos problemas, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer las cosas muy bien y va a ser un partido difícil.
On es podrà veure?
El partit de quarts de l'Uni i les semifinals i final a Teledeporte. La resta de quarts entre RTV Play i el Twitch de la Federació Espanyola.
Doncs ja ho sabeu tot, aquesta Copa de la Reina de Bàsquet. Sort per l'Uni Girona. Ara parlarem de ciclisme, sé que t'agrada.
Home, i tant.
Bé, ahir vas ser a Vallter, pot ser?
Allà hi vam ser.
M'ha dit un ocellet que va ser per allà.
Allà hi vam ser.
Aguantant la pluja i el fred.
Amb els amics Massana i Ripoll, allà hi vam ser. Molt bé, molt bé, ens vam passar molt bé. Quina bèstia. Va, i amb l'amic que saludaràs ara que ho penso. Sí. Que dimonis.
Està per aquí. Hola, Ballera.
Hola, què tal?
Què tal?
Què tal, què tal? S'ha recuperat ja el senyor del Barça de bàsquet de l'etapa d'ahir, o no?
Sí, home, sí. Boníssim. S'ha recuperat i en planíssima forma.
Veure en directe passar la bèstia eslovena.
Increïble.
Sí, eh?
Allò dius, hòstia, a veure si... Jo soc poc, però un vídeo... Impossible, no sé si penses que pujarà allò i puja com un animal.
Va a una altra velocitat.
Buah, és espectacular, és espectacular.
És un altre esport.
Està gaudint el Ballera.
El que fem tu i jo és pujar la bici i ell fa ciclisme, és un altre esport.
Ja la bici ja es diu molt.
Aquí la gràcies.
Bona nit, Ballera.
Bona nit.
A veure, Ballera, va, som-hi, que avui ha sentenciat la volta aquesta bèstia, aquest ciclista, que és, bé, és espectacular veure'l, no?, amb quina facilitat ataca i guanya les etapes. De fet, ha tornat a guanyar avui a Portainé, Pogacar.
Sí. Amb molta facilitat, com dius, amb una superioritat insultant, diria jo, respecte a la resta dels seus rivals. Juga una altra lliga. D'alguna manera, els altres ciclistes competeixen per ser el primer dels mortals i ell, doncs, va fent, no? Avui segona victòria d'etapa, no? La segona etapa de muntanya d'aquesta volta. En una jornada una mica diferent, l'altre dia a Vallter va ser ell qui va atacar juntament amb el seu company d'equip Joao Almeida i al final va acabar despenjant a tothom. Avui l'han atacat, Mikel Landa, s'ha atrevit a atacar-lo. És veritat que Landa d'alguna manera està competint per alguna altra cosa, però ho ha provat. Pogacar li ha agafat la roda i al cap de res, qüestió de 5 segons, ha començat a atacar, a contraatacar i l'eslové ha deixat a Landa, que ha arribat segon a la meta, ha arribat a 48 segons. Jo crec que ha estat una mica qui li ha fet una mica d'ombra com a mínim en els primers d'alguna manera metres de l'atac de l'eslové, però a partir de qüestió de mig quilòmetre ja s'ha despenjat. Per tant, no hi ha volta pel que fa a qui la guanyarà, està claríssim. Ara li treu 2 minuts i 27 segons a Pogacar i jo crec que hi ha una dada que és imprescindible destacar. 2 minuts i 27 segons amb 4 etapes encara per disputar-se. Bé, la diferència més gran o per trobar una diferència de 2 minuts i 27 segons al final d'una volta ciclista a Catalunya ens hem de remuntar a l'any 1987. Per tant, estem parlant de història, el que està fent Pogacar. I clar, quan et presentes a la sala de premsa, ell és molt respectuós, evidentment encara no dona la volta per acabada, destaca molt el seu equip, tot i que és veritat, el seu equip l'ajuda, però és que al final les cames són seves. I ja avui directament li hem preguntat si en tenia prou o si en guanyarà encara un parell més el cap de setmana, tant a Caral com a Montjuïc. I ella ens ha fet una reflexió que jo crec que és molt interessant, que és aquesta mentalitat de guanyar o intentar guanyar cada dia que es pot.
Pogacar.
If you can win, you win and you don't hesitate.
Si tu pots guanyar, guanyes, no ho dubtes. Els 175 ciclistes que van començar la volta volen guanyar. Si l'equip treballa fort durant tot l'any, no només el que es veu a la televisió, no diré que és el que ells esperen, però lluitem per això. Intentarem guanyar tant com puguem si podem seguir forts com a equip.
We try to win as much as we can if we can stay strong as a team together.
Això pel que fa a Pogacar, deixem dir, Aleix, com hem dit, el Mikel Landa segon a 2 minuts i 27 segons, Alexander Blasov del Bora a 2.55, i després hi ha uns quants ciclistes que venen ben a prop, per exemple, Lenny Martínez, el francès, Chris Harper, l'australià, Enric Mas, sisena posició per Enric Mas del Movistar, a 3.27, Sepp Kuss, que avui ha estat una mica millor que l'altre dia a Vallter, a 3.34, hi haurà molta disputa i molta competitivitat per pujar al podi. Sembla Landa el més fort dels mortals, diguéssim, però jo crec que fins al final, fins a diumenge, hi haurà emoció pel podi. Malauradament, per dir-ho així, per la victòria no n'hi ha.
És tanta l'exhibició que ha demostrat Pogacar que avui ens hem vist obligats a trucar a un dels nostres analistes de ciclisme de capçalera, com és el bon amic Pau Mitjans.
Passi el que passi, d'aquí a diumenge aquesta Volta a Catalunya serà recordada com la volta de Tadej Pogacar. El que estem vivint aquests dies a les carreteres catalanes és història viva del ciclisme i m'atreviria a dir de l'esport. Pogacar està canviant la manera que tenim d'entendre el ciclisme i està trencant tots els esquemes d'allà on competeix. Que la volta era una prova on normalment les diferències entre els principals candidats a la victòria eren mínimes. Ell, d'exhibició en exhibició i tiro perquè em toca, ahir a Vallter i avui a Portainé, ha decidit distanciar el segon classificat, un gran Mikel Landa, en pràcticament 2 minuts i mig, i sentenciar la general. Però no només són els rècords en les pujades i les victòries, és el com ho aconsegueix. Si Pogacar somriu i s'ho passa bé, el ciclisme guanya. I això és el que porta fent a la volta des de diumenge, quan va arribar el dia previ a la sortida en bicicleta per estirar cames i gaudir dels paisatges. Un dia preciós, escrit avui Pogacar en català al seu Instagram, però jo diria més, un ciclisme preciós. Gaudim-lo i valorem-lo com es mereix, perquè d'aquests se'n veuen pocs.
Clar que sí, gràcies al Pau Mitjans. Demà més ciclisme preciós, no? Quarta etapa una mica més tranquil·la a priori, Valera.
Sí, ha de ser tranquil·la. Suposo que serà una bona oportunitat pels sprinters. Hi haurà una escapada, però comentàvem amb gent de l'organització fa temps que no arriba una escapada a la volta, o guanya un escalador o guanya un sprinter. Demà fa pinta que ha de ser una etapa pels sprinters. Començarà des de Sort, aproximadament cap a 3:15 del migdia. Hauran de pujar un port de segona categoria, com és el port d'Àger, i després ja baixaran cap a Balaguer, Linyola, el poble de Bojankirquic, les Borges Blanques, i arribaran a Lleida. Arriba la volta a la ciutat lleidatana, feia uns anys que no hi passava, per tant, amb l'arribada a Lleida, arribada en principi pels sprinters. Deixa'm dir, Aleix, que si no em mata, que records del Manel Montilla, que et troba a faltar.
I tant que sí, fotògraf del Mundo Deportivo, que cobreix sempre la Volta Ciclista a Catalunya, fa unes fotos precioses dels paisatges del nostre país i dels ciclistes.
Per aquí està.
Dona i records també. Ballera, demà t'escoltem des de Lleida, una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Adéu. La una de la matinada, abans de marxar. Ho farem amb un reportatge avui que ha preparat l'Oriol Jové i té el muntatge musical del nostre tècnic, del Víctor Valero, perquè volem parlar uns minuts, aquest tram final ja del tu diràs, d'esport femení, en aquest cas. En els últims 2 anys hi ha hagut un auge desmesurat, un augment increïble, molt destacat, del número de llicències per fer esport femení al nostre país, en diversos esports, I això ha provocat, per exemple, que des del govern de la Generalitat, des de les institucions, s'hagi impulsat un pla perquè les dones, les esportistes del nostre país, tinguin més participació en el món de l'esport igualitària, és a dir, que hi hagi més igualtat a tots els nivells, ja siguin esportistes, directives o presidentes, en tots els àmbits de l'esport.
Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
És la guanyadora de la Pilota d'Or 2022-2023, complint tots els pronòstics, no podia ser d'una altra manera, la migcampista de Rivas.
Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú creia, per donar-me l'oportunitat de ser futbolista professional. Qui m'hauria dit quan era una nena que acabaria jugant en un Camp Nou ple?
La irrupció del Barça com un dels millors equips de la història, la consolidació de clubs com l'Uni Girona o el Cedis, o els èxits europeus del Palau d'Hoquei o del Vila-sana. També la presència de tres equips catalans a la Final Four de la Champions de Waterpolo, o el fet que es dugui a terme la primera edició de la Volta Ciclista Catalunya per etapes. Tot plegat, èxits que no venen sols. Ho fan de la mà d'un augment sense precedents de la participació de la dona en l'esport de casa nostra, en tots els àmbits, en totes les edats, i les xifres així ho reflecteixen. Les llicències femenines han crescut un 20% en els últims dos anys.
El futbol partia d'uns números molt baixos, probablement era un 3-4% del total de les fitxes de futbol. Crec que ara s'aproparia cap un 10%.
Anna Caula, secretària general de l'Esport de la Generalitat.
D'aquest 20%, un 10% repercuteix a futbol, però l'altre 10% s'incrementa en tots els esports i, com et deia, alguns dels que normalment no hi havia tanta representació femenina.
En l'últim any especialment hi ha hagut un augment sense precedents pel que fa a les llicències. Ha estat el creixement més alt de la història de Catalunya, amb 17.000 nenes o dones més practicant esport federat que l'any anterior. 17.000.
Abans, ja et dic, jo vaig començar que jugava amb nois.
Maica García, jugadora del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola de waterpolo.
I vaig començar que jugava amb la Mati Ortiz, que és companya meva que va estar a la selecció i segueix estant amb mi aquí al club, a Sabadell. I érem les dues noies, o sigui, de la meva generació no hi havia nenes.
Tot i que la millora és considerable, el camí que queda per endavant continua sent molt llarg. Actualment, un 70% de les dones deixa de fer esport quan arriba a l'adolescència. Per què?
Per un costat hi ha la pressió estètica, per fer-ne un resum. L'altre és el grup d'amigues i amics. Per tant, és una edat que socialment